Ràdio Tiana, les notícies.
L'equip de govern no anuncia cap novetat sobre el pla parcial Besants 2 a la Junta de Portaveus que s'ha fet aquest dijous. Lea López i Rogeli Caballero guardonats amb els premis a millors esportista femenina i masculí a la Festa de l'Esport de Tiana. Hello World, una altra cervesa artesana local, també es podrà degustar en aquest tast Tiana. L'elabora el tianenc Xavi Vinaixa. Tot i que s'esperava algun anunci de novetat, finalment a la Junta de Portaveus no va haver-hi cap notícia de canvi del projecte dels Besants 2. Marta López.
La Junta de Portaveus s'ha convocat aquest dijous 7 de juny per tractar el tema de la construcció dels habitatges socials dels Besants 2. La reunió ha començat amb la informació de les últimes gestions que s'han fet amb la Generalitat. L'alcaldessa Esther Pujol diu que des de la Comissió d'Urbanisme els han assegurat que el projecte progressa adequadament.
Nosaltres el que hem manifestat, i això sí que interessa moltíssim dir-ho ben clar i ben català, és de que nosaltres sí que hem anat a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en el qual ens han fet palès de que el projecte progressa adequadament. És a dir, des d'aquest punt de vista, tota la documentació, tots els passos que nosaltres hem fet amb la Generalitat, evidentment, són absolutament legals, són absolutament transparents, són els que toquen, són els normatius, no ens han demanat cap documentació complementària de cap tipus, ni de mobilitat, ni de cap ni una, i per tant aquest ha sigut el punt de partida. Que a partir d'aquí puguin haver-hi altres possibilitats de desenvolupar el projecte de construcció, una cosa és el planejament i l'altra és el projecte de construcció, n'hi ha, i aquesta ha sigut una posada en comú, amb molt bona col·laboració per part d'alguns grups polítics, amb no tan bona col·laboració per part d'alguns altres, però al final doncs sí que s'ha fet un recull.
Després, tal com diu l'alcaldessa, la Junta ha acabat sent una posada en comú de les propostes de tots els grups municipals respecte a aquest projecte.
La reunió ha anat bé, costa, però costa perquè som molts grups polítics, costa, però la reunió jo trobo que ha anat bé des del punt de vista que nosaltres hem demanat les propostes dels grups polítics després d'un mes passat al darrer el ple en el qual va haver-hi aquella moció, en el qual es demanava parar el pla, etcètera i tal, i per tant entenem que tots els grups polítics al llarg d'aquest mes també han fet deures, ens costa que alguns han fet deures, o si més no, han pensat en possibles propostes, perquè si no llançar una moció i després no desenvolupar-la des del punt de vista de plantejar l'estratègia i tot, no tindria cap sentit.
El portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, diu que li ha sorprès el contingut de la reunió. Pensaven que els havien convocat perquè l'equip de govern presentaria la seva proposta de com resoldre la situació actual dels Besants 2. Però la Junta s'ha convertit, explica, en una reunió per saber què opinava l'oposició sobre aquest projecte i quines propostes tenien. Salvatierra diu que ells s'han limitat a repetir el que ja havien exposat al ple del maig.
Per tant, cap notícia nova, perquè tot el que hem explicat ja ho havien dit públicament al lloc on considerem que s'havia de produir aquest debat, que era en el ple municipal. Per tant, en realitat no hi ha molta més novetat. No s'ha constituït el Consell Assessor, s'ha posat una data de reunió per la setmana que ve i nosaltres confiem que sigui aquest l'espai on puguem tractar doncs, la qüestió de Besants 2.
També afegeix que l'equip de govern ha assumit que s'ha de modificar el plantejament que havien fet inicialment. El portaveu de la CUP, per la seva banda, Àlex Rosa, qualifica la reunió de molt ambigua. Igual que Junts, esperaven rebre una proposta en ferm per part de l'equip de govern, sobretot després de veure la reacció dels altres grups municipals i de la ciutadania. Davant la demanda de propostes, Rosa diu que s'ha limitat a agafar l'acte del ple del mes de maig, on estan les propostes que van presentar Junts, Esquerra, PDeCAT-DC i la CUP.
Simplement ens han dit que nosaltres no hem presentat propostes, és fals, les havíem presentat en el seu moment, no hem rebut mai resposta a aquestes propostes i sí que han parlat, han dit, han anat, han fet, tot de manera informal, han trucat, però jo no sabria dir si ara me n'anés amb els veïns de Can Besora, no sabria explicar-los realment doncs, què farà l'Ajuntament finalment.
La portaveu d'Esquerra, Marta Guàrdia, també creu que ha sortit de la reunió sense haver-se aclarit el tema.
Bueno, jo per l'únic que m'he donat compte és que l'únic que he fet és demanar-nos les nostres propostes, el que pensa cada grup polític. Després van dir que l'Ajuntament d'haver fet les gestions, que eren molt semblants a el que nosaltres pensàvem, i que estan esperant a que la Junta de Compensació els doni el pressupost per poder fer el carrer, i poca cosa més. És que jo surto d'aquí així que, bueno, que encara no sabem res, o sigui, estem esperant el que ens tornin a citar per tornar a dir alguna cosa més.
El regidor del PDeCAT DC, Josep Maria Galceran, ha volgut explicar que en el cas dels vessants 2 hi ha hagut dues fases que s'han barrejat. Per una banda, la modificació que es va fer per un error que hi havia en el projecte, i per l'altra, la repercussió a l'entorn de Can Besora.
El tema de l'aprovació és un tema que depèn de la Generalitat, que això ja està en tràmit. I en quant al tema de solucionar el tema de l'impacte que la construcció d'aquestes 80 vivendes podia produir en el camí de Can Besora i el seu entorn, això era el que, bueno, el que s'està parlant, i hi han hagut propostes factibles, i bé, aquí doncs ens creiem que l'Ajuntament avui ens presentaria propostes, i el que ha fet, ens ha demanat que fessin propostes a nosaltres, l'oposició. Bueno, s'han fet les propostes, totes factibles, i crec que es pot tirar endavant i solucionar el tema de l'entorn aquest, que pot afectar el tema de la circulació de cotxes i això.
Galceran creu que han sortit propostes factibles, que ara estan pendents que s'estudin i valorin. Un cop fet això, en tornaran a parlar, segura. El portaveu del PP, Diego Parra, espera que els veïns i l'Ajuntament acabin posant-se d'acord i trobant una solució. Explica quina proposta ha presentat des del Grup Popular.
Nosaltres el que vam reiterar també en el ple on es va presentar la moció per part d'altres grups de l'oposició, que era, per un costat, arribar al màxim consens entre l'Ajuntament i els veïns afectats de la zona, i per tant nosaltres creiem que això és primordial. I després també el que hem proposat és que, ja que hi ha unes parcel·les de Can Orella que s'habilitin com a zones d'aparcament, per solucionar el problema que els veïns doncs no sigui la riera l'únic espai on puguin aparcar, i que es facin els accessos i l'urbanització de l'entorn del pla parcial dels vessants 2. Jo crec que amb això hi ha hagut bastant consens entre tots els grups municipals, i hi ha una predisposició per part de l'equip de govern doncs de tirar això endavant, i per tant ens n'anem satisfets.
La majoria dels portaveus esperen trobar moltes més respostes a la reunió del Consell Municipal d'Urbanisme, que s'ha convocat el proper dimarts 12 de juny, on s'aprofundirà en aquest tema.
Lea López i Rogelio Caballero han estat els millors esportistes tianencs d'aquest any, considerats a la Festa de l'Esport. Per això els ha premiat aquest dijous. Marc Brugat.
Aquest dijous s'ha celebrat la cinquena edició de la Festa de l'Esport, un esdeveniment on s'han premiat els millors esportistes i entitats esportives de Tiana. La cerimònia va començar a 8:15 de la tarda a la Sala Albéniz, i el mestre de cerimònies Escate va realitzar un petit show introductori parodiant els últims discursos d'Albert Rivera i fent referències a l'edició anterior dels premis. La gala també ha estat presentada per l'actriu Gemma Brió, que ha afegit una mica de serietat a l'acte. També hi ha hagut discursos, un de molt personal de la regidora d'Esports, Núria Blasco, en què ha fet referència a la importància de l'esport i els valors que transmet. Escoltem-ne un fragment.
Bueno, és una mica l'objectiu, eh? És un punt de trobada on es celebra, no, l'esport. És veritat que l'excusa és premiar els millors en categoria, però sempre tenint en compte els valors. Jo crec que és això, és la festa amb la qual doncs ens trobem tots.
El tècnic d'esports de l'Ajuntament de Tiana, Òscar Garcia, ha explicat la importància de la Festa de l'Esport.
Aquest any és el cinquè any que ja fem la Gala de l'Esport, i és una festa que està molt consolidada, que moltes de les entitats i els esportistes estan esperant durant cada any, i realment estem molt contents perquè és una festa que tothom agraeix molt, és una festa final de temporada i en la que en certa manera tothom ja posa fi a aquesta temporada i comença a planificar la propera. L'objectiu és fer una celebració i premiar aquells esportistes i entitats que hagin tingut una actuació destacada, sigui vinculada als seus èxits esportius o vinculada a una sèrie de valors.
Els guanyadors han rebut els premis de mans dels esportianitzadors, alguns dels esportistes més destacats de Tiana. Representen el poble i la plataforma esportianitzat allà on van. A continuació, una llista amb els guanyadors i les guanyadores de l'edició d'enguany. De mans d'Albert Gallego, l'Escola Club Patinatge Tiana va rebre el premi a millor escola esportiva. Jordi Marí va entregar el guardó a millor entrenador de formació a Àlex Domènech. El premi a millor entrenador de competició el va lliurar Gemma Arrabal als entrenadors del grup de show del Club de Patinatge de Tiana, Núria i Jordi. Miquel Quevedo va lliurar el premi a millor equip femení de Tiana a l'equip Sots 25 femení del Club de Bàsquet Tiana. El guardó a millor equip masculí de formació el va lliurar Inés Aragunde a l'equip mix de Festri Tiana. En la categoria de millor equip de competició masculí, els guanyadors van ser els nois de l'equip Sots 21 masculí del Club de Bàsquet de Tiana. Lea López va guanyar el premi a la millor esportista femenina de Tiana i Rogelio Caballero el premi al millor esportista masculí. Javier Montesinos va lliurar el premi al millor esdeveniment esportiu al torneig de futbol del CEE Tiana. El Club de Volei de Tiana va rebre el guardó a millor entitat esportiva del poble de mans d'Helena Gómez. Rogelio Caballero també va lliurar el premi a millor dirigent esportiu a Antonio Atenza, del CCE Tiana. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, i la regidora d'Esports, Núria Blasco, van lliurar els premis als millors esportianitzadors, aquells que més punts havien aconseguit en guanyar la plataforma, Albert Avellan i Marta Guàrdia, regidora d'Esquerra Republicana. La parella de dansa del Club de Patinatge de Tiana, l'Àger Campmajor i l'Ariadna Vega, van rebre una menció especial en quedar primers a Catalunya dins la seva categoria i sisens a Espanya en els últims campionats celebrats. També s'han commemorat els 40 anys del Club de Patinatge de Tiana amb confeti i un pastís. Però la gala no van ser només premis, també va comptar amb una performance del Club d'Aikido de Tiana dirigit per Joaquim Suárez. L'edició d'enguany ha demostrat el potencial esportiu de Tiana, un poble que, any rere any, ofereix més i millors esportistes. També ha suposat un clau homenatge a totes les entitats que diàriament contribueixen a fer esport al poble i sense les quals seria impossible arribar fins on s'ha arribat. Ara tocarà esperar fins l'any vinent per gaudir d'una nova festa de l'esport i això només vol dir una cosa, que els guanyadors i els nominats d'enguany només teniu un any per superar-vos i fer-ho el millor possible. Ànims!
L'elegant i clàssica orquestra d'Ivan Balot arriba a Tiana. No podia triar millor moment, o potser per això arriba justament ara, en plena festa major petita. Aquest dissabte a la nit, els francesos actuen a la Sala Albéniz. El classicisme els defineix, boleros, xa-xa-xas, però, atenció, són clàssics només una estona. Un dels seus components ens explica què hi faran exactament.
Ah, bonjour. No, som aquí a Tiana. Som l'orquestra de... Je suis d'Ivan Balot. Estem tres contents d'estar aquí a Tiana. Jugué dissabte a la nit a la Sala Albéniz per festa major petita. Som tres contents, sí.
Per què han triat Tiana per venir? Vostès que són tan importants.
Perquè estem en gira internacional. Fem París, Londres, Roma, Tiana. És molt important per nosaltres tocar aquí a Tiana perquè diuen que és molt... gent balla molt, gent participa molt. Nosaltres jugarem molt fort, molt de ballar.
Però són els d'Ivan Balot, els Banda Bòlit, reconvertits en clàssics o no ho són?
Nosaltres hem contractat amb l'Ajuntament de Tiana amb la Mairie de París, no som de París, i perquè volien la millor orquestra d'Europa de ball. Nosaltres venim aquí amb solistes internacionals, cantants, i hi ha de tu, de tu.
En tot cas, com són aquests d'Ivan Balot? Com es veuen ells mateixos?
Nosaltres som very clàssics, molt clàssics, tres clàssics, perquè som molt seriosos. I toquem boleros, xatxes, tota mena de ball per la gent de Catalunya i de Tiana especialment. Hem fet un repertori molt pensant amb aquesta gent i disfrutant ells. Van a superar-se molt bé. Som clàssics, però a vegades nosaltres, no sé com diu en català, se'n va l'olla. Se'n va l'olla nosaltres, a vegades. I a vegades toquem clàssic, molt clàssic, i se'n va l'olla. Jo no puc controlar tota l'orquestra, se'n van i són una mica indisciplinats. Jo intento que toquin i que sonin allà al mig de l'escenari, tranquils, però a vegades veuen una mica, o s'exciten, o toquen, o fan el que no haurien de fer.
L'actuació forma part dels actes de la Festa Major Petita de Sant Antoni, el pregó de la qual el fa la cuinera Fina Puigdevall aquest mateix vespre a les 19 des del balcó de l'Ajuntament. Serà una festa farcida d'actes culturals i molt especialment adreçada als més petits. Per als infants hi ha actes cada dia. Dissabte al matí al Jardí Lola Anglada, a la tarda als Jardins de Can Baratau, diumenge al matí al Parc de l'Antic Camp de Futbol i per la tarda de diumenge dins del Tastiana al taller Fem Gelats a Magdalenes, a Can Riera. Finalment, dimecres 13 per la tarda, el dia de Sant Antoni, hi haurà hip-hop cop per tota la família i xocolatada a l'escorxador. Consulteu a la xarxa la programació sencera de la Festa Major Petita de Tiana. El tianenc Xavi Vinaixa també s'ha decidit a elaborar la seva pròpia cervesa artesana. Es diu Hello World i compartirà estant el tas que comença avui amb la cervesa que us follin. Marta López.
El tianenc Xavi Vinaixa està darrere de Brew by Code, una marca de cerveses artesanes acabada de sortir del barril. Programador informàtic de professió, no bevia mai cervesa, fins que va descobrir l'artesana durant un viatge als Estats Units. Li va agradar tant que quan va tornar va començar a fer-ne a casa.
De fet, és una afició molt maca, vull dir... Jo aprens un munt de coses, biologia, química, saps? Estàs allà mirant els llevats, com evolucionen. Bueno, ja a base de fer litres a casa vam dir, va, el que ens passava és que fèiem litres a casa, començàvem a regalar als amics, no sé què, de cop i volta, ostres, he fet una cervesa i m'ha durat res. Va, anem a fer lots grans, saps? I llavors vam començar a anar a una fàbrica amb les nostres receptes fetes a casa i a fer-les grans. I el resultat és el que podreu provar aquí al tast.
Avui s'estrena el tast Tiana. El Xavi diu que li fa molta il·lusió perquè són tianencs i l'han viscut des dels seus inicis. Per a ells, és el millor lloc on presentar les seves dues apostes. Una pels iniciats en el món de la cervesa artesana, la Hello World, i l'altra pels usuaris avançats, l'Exploit. La primera és una Blondie Ale de 4,2% de graduació.
És ecològica i està elaborada amb llúpols d'aquí de Girona. És una cervesa molt fàcil de beure i molt, molt suau i està pensada per la gent que no està iniciada en el món de la cervesa artesana. Normalment la gent que no coneix el món de la cervesa artesana potser ha començat a provar alguna molt amarga i li ha fet por i no ha provat més. La idea que tenim nosaltres és enganxa't amb la Hello World, et donem la benvinguda al món de la cervesa artesana o l'amunt, enganxa't amb la Hello World i comença a provar altres coses.
Tant l'etiqueta com el nom de Hello World són un paral·lelisme amb el vessant de programació dels creadors de Brew by Code. Es presenta amb un text que imita el llenguatge que fan servir per programar i el nom és un concepte molt conegut pels programadors.
Nosaltres som programadors, llavors el Hello World, quan tu aprens a programar algun llenguatge, el primer que fas sempre és un Hello World, no? Que és la primera presa de contacte amb el llenguatge. Llavors ens feia gràcia aquest paral·lelisme.
La segona cervesa que porten al tast és l'Exploit, una New England Pale Ale de 6% de graduació.
Això ja és més per iniciats, molt, molt amarga, tot amb llúpol americà i a més està inspirada... Vam fer un viatge als Estats Units, que vam estar recorrent el país i parant a microcerveseries, allà està ple de fàbriques, als Estats Units. De fet, allà estan superespecialitzats en el tema IPAs i tenen un estil propi, que és moltíssim llúpol, i amb sabors tropicals, cítrics, resinosos i molta presència de llúpol. Mentre que aquí a Europa sempre ens ha agradat més la malta, allà els ha agradat més el llúpol. I aquesta és la nostra versió de lo que seria una IPA americana.
Per iniciar-se al món de la cervesa artesana amb la Hello World o atrevir-se amb l'Exploit, podreu tastar-les a la paradeta que tindran a la plaça de la Vila des d'avui divendres fins diumenge.
Can Roca torna a apostar per dur al tast el que més el caracteritza, la cuina casolana i el producte de proximitat. És per això que els dos plats escollits per l'Esther Sicres, cuinera del restaurant, per portar la desena edició d'aquesta fira gastronòmica, són els canelons de carn gratinats amb beixamel i formatge mental i els pèsols a la catalana.
Potser algú es preguntarà per què els pèsols els fem tan repetitivament, però és que són de collita pròpia i tenen molt d'èxit.
El tastet consistirà en dos canelons i una cullerada de pèsols. L'Esther creu que els canelons tenen molta sortida i agraden molt a la seva clientela. Sense anar més lluny, el passat divendres, durant la sessió de cinema gastronòmic a Can Riera, els canelons de Can Roca van ser els primers en desaparèixer. Igual que molt dels restauradors que participen al tast, porta molt de temps preparant-los.
Ja fa dies que estic preparant canelons i, evidentment, clar, els congelo perquè tots en un dia no es poden fer. Ara ja estic preparant beixamel, ja estem fent els pèsols, també els tenim pelats i porta molta preparació.
El tast porta molta feina, però a Can Roca el serveix per donar-se a conèixer, explica l'Esther. El primer que ve al cap quan es pensa en el restaurant Les Terrasses de Sant Romà és la seva fideuà. És per això que aquest plat no podia faltar al tast Tiana, que començarà aquest divendres i dura fins al diumenge. És un dels plats estrella de Les Terrasses i el que el públic espera amb ganes. Però quant de temps porta preparar una fideuà per a tanta gent? L'Eduard, cuiner del restaurant, explica que van començar a preparar-la a la segona setmana de maig.
Aproximadament és cada 5 quilos de tomàquet, va un i mig de calamar i de ceba deu ser aproximadament, per 5 quilos de tomàquet, deu ser un quilet de ceba.
Per fer-se una idea més aproximada de les quantitats que fan servir, l'Eduard diu les xifres de l'edició passada. Van gastar 100 quilos de fideus i més de 200 litres de caldo de peix. Ara bé, l'any vinent aquesta clàssica fideuà podria renovar-se. Actualment, a l'Eduard li han ofert cuinar una nova varietat de fideuàs i està experimentant noves possibilitats.
Una és amb de pollastre i l'altra serà amb una salsa que faig per la pasta, que és una salsa molt sabrosa i agrada moltíssim, i estic provant de fer amb aquesta sofregit una fideuà.
L'altre plat que oferiran al tast d'enguany seran els cargols picants, una opció que havien cuinat a gairebé totes les edicions excepte les dues últimes. Es van decantar per la vedella, explica l'Eduard, però no va funcionar tan bé com esperaven i ara els han tornat a recuperar els cargols. El cuiner de Les Terrasses afirma que per a qui li agraden és un plat simpàtic i diferent. Una notícia elaborada per Marta López.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.